Doncs molt bona nit, president.
Bona nit.
En el seu discurs ha parlat de l'Estatut i li voldria preguntar si després de l'aprovació d'aquest Estatut, que tant ha costat, deixa de tenir sentit les diades reivindicatives.
No, primer que l'Estatut no dona satisfacció a totes les necessitats que tenim. L'Estatut que tindrem ara és millor que el que teníem. I això hem de dir ben alt i ben fort, el que passa és que queda per sota el que necessitem. Després, per altra banda, no sabem com es podrà aplicar, perquè nosaltres ja tenim per experiència que després d'un estatut, d'un text legal que sembla bo, després des de Madrid es fan mil martingales i mil pressions perquè la seva aplicació resulti quedi molt per sota de del sostre que inicialment s'havia establert, no? Encara s'ha de fer la nova llei de finançament, o sigui que haurem de seguir reivindicant perquè s'apliqui aquest estatut. Bueno, i evidentment, doncs, veràs, l'estatut que nosaltres volem és el del 30 de setembre, no és el del 18 de juny que vam aprovar i que vam fer bé d'aprovar, amb referèndum. Bueno, vam fer bé d'aprovar-ho perquè és un progrés, és millor, però el nostre estatut, el que volem és aquell.
I no noto un cert cansament, una certa fatiga en el món nacionalista després d'aquesta negociació tan dura?
No, en el món públic català, no solament nacionalista, perquè la fatiga ja és evident en el camp socialista, no? És cal veure tot el que passa amb el PSC, cal veure, doncs, diguem, d'aquesta mena de relació estranya, conflictiva, que ha arribat a tenir el PSC amb el seu president, president de partit i president del país, o sigui, en Maragall. Bueno, hi ha un cert desconcert, no? Això és evident, i hem perdut imatge i hem perdut una certa autoestima des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista públic, com a administració, com a país que té un projecte de tota mena, no? Econòmic, cultural, social, etc. En canvi, des d'altres punts de vista, el país va prou bé. És a dir, l'economia de Catalunya va bé. La nostra competitivitat la mantenim bé de moment. La nostra capacitat d'exportació és més alta que mai. En aquest sentit, el país segueix funcionant prou bé, no? Però, en canvi, en altres aspectes hi ha un cert desconcert. I això ho hem de superar. Ho hem de superar, jo crec que ho hem de superar a través de les properes eleccions, les del 1 de novembre, fent possible un canvi de govern i un canvi d'actitud i un canvi de mentalitat, no? I després, a partir d'aquí, si és que realment hi ha un govern disposat a fer-ho, durant els propers 3 o 4 anys hem de donar el tomb a alguns dels problemes que tenim, no?
En una conferència recent a Òmnium Cultural parlava que Catalunya estava en una situació d'alt risc i que també es trobava en una cruïlla de la història. Sí. A què refereix amb alt risc i davant d'aquesta cruïlla cap on hem d'optar?
Identitari segur que estàvem en situació d'alt risc. És a dir, si no fem una defensa molt sòlida, molt ferma, per exemple, de la llengua catalana pot anar perdent posicions. Vull dir, si a nivell de govern, aquesta defensa no s'ha fet prou bé. Per exemple, si veus com evoluciona TV3, veus que aquí hi ha una menys valoració de l'instrument que nosaltres volíem que fos TV3. No? Però si des de nivell de govern fins a l'hora d'anar, doncs, al restaurant, no defensem el català, la llengua catalana correrà perill. No desapareixerà, entenem-nos, però quedarà com una llengua secundària. Això ho podem evitar, però posant-hi el coll.
Precisament parlava ara de TV3 en un article pregut aquest cap de setmana al diari Avui.
Que diu l'Audi i el Polo.
Exacte, parlava d'aquesta deriva que tenia TV3 i aquest menyspreu en els seus orígens com a instrument nacional. Per què això?
TV3 va ser concebuda per ser un instrument de construcció de país. En tots sentits. Però, evidentment, des del punt de vista lingüístic i cultural, d'una manera particular, i en el sentit de mantenir una identitat. I això no sembla que ara sigui el que preocupa a TV3, és a dir, que o la gent que controla TV3, no? Dona la sensació, de vegades, que l'únic que els interessa és controlar les telenotícies i les tertúlies de cara a un objectiu, no de país, sinó un objectiu de partit polític, no? I això, des del punt de vista del país, és molt dolent.
Una última pregunta. No hi ha cap alternativa a la convivència amb Espanya en un futur? Veu possible que d'aquí uns anys es pogués exercir un dret d'autodeterminació que fes superar aquest escenari encara autonòmic?
Mira, hem de ser realistes, no? El dret a l'autodeterminació en el sentit ple i absolut de la paraula és molt difícil que Espanya mai l'accepti, no ho sabem. Ara, en canvi, recuperar un tipus de relació que ens permetés, com ens permetia, anar guanyant coses. Per exemple, nosaltres havíem guanyat els Mossos d'Esquadra, que inicialment no els teníem, TV3, que inicialment no el teníem, Catalunya Ràdio, que inicialment no el teníem, el control de carreteres, que inicialment no el teníem, una pila de coses, i una cosa molt important, que el català sigui la llengua vehicular a l'escola. Això ho havíem aconseguit a base d'una negociació dura, molta confrontació, de vegades fent valer el fet de que els nostres vots eren molt importants perquè Espanya pogués veure un govern estable, etc. Però ho havíem aconseguit, no? Ara, a base de bronca i a base, diguem-ne, d'amenaces i a base de manca de cohesió interna a Catalunya, un partit socialista que no dona suport al seu president, un tripartit que es baralla constantment els uns i els altres, etc. A base d'això no aconseguim ni l'autodeterminació ni una bona aplicació de l'Estatut d'Autonomia d'aquest any, del recent.
Moltíssimes gràcies, president, per haver estat a Ràdio Sant Cugat.
De res, home, gràcies a vosaltres.